Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts, molt bona tarda al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies del dia. A les vies de so tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas, David Bueno i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, Sara?
Molt bé, aquí.
Veiem amb cara d'enamorada.
avui
especialment. Tu saps, Sara, com que... Sé que estàs molt enamorada, t'he tret, hem fet un punt molt curiós, ara t'he agafat.
Ara m'has enxampat, Mercè.
Ahir m'enxampaves tu, pel tema si eres més freda o calenta, no? Més càlida. No t'assustis, Sara, no t'assustis. Segons un estudi assegura que a les melodies d'amor, diguéssim que disposen a les dones a acceptar una cita. O sigui, que ja saps, si t'han de demanar una cita...
Que em posin una cançó d'amor de fons.
Perquè llavors sempre accediràs.
A mi, mira, sempre m'han agradat molt els boleros. Per tant, aquí ho deixo anar, si algú vol demanar una cita, que em posi un bolero de fons.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Dani Duro. Ell és de Barcelona, té 30 anys, és diplomat en Ciències Econòmiques, màster en Assessoria Fiscal i estudiant de Dret. És assessor fiscal i entre les seves aficions s'hi troba el triatló, la música, l'art i la política, i es defineix com una persona optimista, extrovertida, preocupada pels temes socials i de caràcter fort.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, abans d'ahir vaig fer 31 anys.
Oh, moltes felicitats.
No us he actualitzat la fitxa.
Vaja, vaja, no m'has fet quedar fatal aquí. Entre un i l'altre m'esteu fent quedar fatal avui.
Bé, avui podem dir... El missatge seria amb Dani Duro. Per fi podem tenir Dani Duro entre nosaltres.
M'has convidat avui per algun motiu en especial? O...
Bé, per parlar de moltes coses, Dani, com a assessor fiscal que ets. M'ha agradat molt això d'assessor fiscal de dia... I de vespres ets atleta, solidari.
Bueno, això és cosa vostra, no?
Això és cosa nostra. Hem fet un reciclatge. Bé, els oients del 7:45 ja et coneixen, però tot i així hem d'explicar que el Dani Duro està involucrat amb el projecte Reptes Solidaris.
Sí.
Com ho tenim, això, Dani?
Bé, bé, bé. Bueno, ara estem acabant de recaptar tots els diners de l'última edició i estem preparant una coseta amb un altre atleta que sortirà molt aviat, bueno, perquè jo trigaré una miqueta en fer el proper repte i com que el projecte que hi ha al darrere, que és l'escolarització de nens i nenes al Camerún, és un projecte que necessita finançament força regular, doncs hem d'inventar algunes fórmules per continuar aconseguint fons i, per tant, dintre de poc llançarem una nova idea.
Per tant, totes aquestes idees, no?, que poden arribar dintre de molt poc, sí. Ho podem veure al blog Reptes Solidaris?
2012, l'última edició, .blogspot.com.
Doncs bé, amb el Dani Duro avui parlarem de les notícies del dia, però abans la Sara Cruz ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El papa s'ha trobat aquest matí a l'aula Pau VI del Vaticà amb els rectors i el clergat de la diòcesi de Roma. Durant aquesta trobada, el pontífex ha aprofitat per acomiadar-se dels sacerdots de la seva diòcesi i ha assegurat que ha estat providencial trobar-se amb ells abans de deixar el pontificat. D'altra banda, Benet XVI també ha fet una profunda i emotiva reflexió sobre el Concili Vaticà II. Més temes d'avui, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarat que l'any passat va cobrar uns 67.000 euros nets, menys de 65.000 sense dietes. El dirigent socialista assegura que el seu sou és la meitat del que va cobrar l'actual president espanyol, Mariano Rajoy, quan era cap de l'oposició, i li ha preguntat que d'on surten aquests diners per explicar-ne la diferència. Recordem que, segons la pàgina web de la Moncloa, Rajoy va cobrar més de 135.000 euros nets l'any 2010. Detingut l'alcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria, per la seva suposada implicació en una trama de suborns per l'adjudicació de serveis públics. En relació amb aquest cas, uns agents escorcollen encara per ordre judicial la seu de la recaptació d'impostos de la Diputació de Girona i també les dependències del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona. El govern català ha comunicat als sindicats que vol retallar uns 740 milions d'euros en funció pública. En la reunió d'urgent de la taula de la funció pública, els representants del govern han explicat avui que l'estalvi previst hauria de ser molt semblant al de l'any passat, encara que no han posat cap xifra sobre la taula. Les dues parts es tornaran a reunir dimecres de la setmana vinent. Manuel Bustos ha anunciat que deixa l'alcaldia de Sabadell per causa de la seva imputació en el cas Mercuri de presumpta corrupció urbanística. El polític socialista ha dit en una compareixença des del consistori Vallèsà que ho fa amb la consciència molt tranquil·la i ha insistit en la seva innocència i també en la del seu equip de govern. En esports, l'atleta sud-africà Oscar Pistorius ha estat acusat formalment per la policia de l'assassinat de la seva nòvia, que ha aparegut morta amb 4 trets al cap a la seva casa de Pretòria. En principi, l'esportista havia dit que l'hauria confós amb un lladre, però la policia ho ha desmentit. Les circumstàncies de tot plegat encara són confuses. La policia, que ha detingut l'atleta, com dèiem, compareix aquesta tarda davant el Tribunal de Magistratura de Pretòria, juntament amb ell.
L'aeroport de la Seu d'Urgell podria tenir la nova catalogació d'aeroport públic comercial per part del govern de l'Estat el proper estiu. Ho ha anunciat avui l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Des de Ràdio Principat ens en dona més detalls. Carme Bonet, Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquesta nova catalogació permetria fer vols comercials en aquest aeroport a través de companyies que hi vulguin operar. Albert Batalla, alcalde de la Seu.
Tot fa pensar que si no hi ha res que es torci, doncs cap als vols a l'estiu, aquesta nova catalogació d'aeroport públic comercial doncs serà una realitat. Per tant, a partir d'aquí és quan es pot plantejar la possibilitat de fer vols comercials, no estrictament aviació privada, com ha estat fins ara, sinó també, a més, vols comercials. Vols que, evidentment, han d'arribar per part d'operadors i de companyies privades que vulguin operar.
Fins al moment, la Generalitat està mantenint converses amb 3 companyies diferents que s'han mostrat interessades a fer activitat comercial a l'aeroport de la Seu.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui dia assolellat en general, tot i que durant la tarda les comarques de Barcelona i la Costa Brava han aparegut alguns núvols. Les mínimes han pujat, sobretot en zones de muntanya mitjana i alta muntanya. Les màximes també han pujat lleugerament a tot el país i han arribat en alguns punts fins als 20 graus. De cara a demà, temps estable, però amb força nuvolades a tot el territori en diferents moments del dia. Les temperatures pujaran lleugerament, tant les mínimes com les màximes. I de cara als pròxims dies, l'estabilitat ens acompanyarà en general, tot i que farà sol al Pirineu, hi haurà núvols a la costa, a diferència del que estem acostumats. Temperatures força suaus.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La dignitat de la persona o la garantia dels drets de les nacions són principis morals abans que normes jurídiques. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església.
Quines raons poden haver portat Benet XVI a renunciar? Com es governa l'Església en període de seu vacant? Què tenen en compte els cardenals a l'hora d'elegir el nou papa? Com es viu l'experiència de participar en un conclave? O què ens vol dir el Sant Pare quan ens invita a superar individualismes i rivalitats? Aquestes i altres qüestions les intentarem resoldre aquest divendres des del primer cafè de Ràdio Estel a partir de 8:45 amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona. Serà un programa especial dins el nostre compromís de cada dia amb l'actualitat, amb la tertúlia i el comentari de Josep Maria Balcells. Tot això i molt més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Sí. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Temps de Quaresma al Tibidabo, tot participant a l'adoració perpètua. Misses a les 8, les 12, les 5 i les 6 els dies feiners. Els dijous, hora santa amb pregària, reflexió i silenci d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit. I els divendres de Quaresma, via crucis a les 6 de la tarda. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies del dia amb Dani Duro, assessor fiscal. I abans d'entrar en el que és l'estricta actualitat del dia, aprofitant que avui doncs, tenim el Dani Duro, ell és assessor fiscal, ens agradaria comentar aquesta notícia que ja portem dies, que l'estem arrossegant, tema amnistia fiscal, tema Luis Bárcenas, tema Montoro. Ahir va assegurar que només un dels 21 imputats en el cas Gürtel es va acollir a l'amnistia fiscal. Fins on són els límits de l'amnistia fiscal, Dani? Fins a on el ministre d'Hisenda pot fer públic el nom de les persones que s'han acollit? Bé, en aquest cas no ha donat a conèixer el nom, però sí la xifra, no?
Sí, realment no pot. Realment el Ministeri, ni l'Agència Tributària, ni ningú dins de l'administració pot desvetllar els noms de les persones que s'han acollit a aquesta amnistia, com no pot desvetllar cap altra dada d'aquest tipus de qualsevol altre impost, no? Els límits, em preguntes pels límits. Bé, els límits estan clars, vull dir, l'amnistia fiscal és una mesura de gràcia, és un privilegi, però és una mesura de gràcia que el que pretén és incentivar que la gent que no ha declarat en els últims anys declari. I la forma d'incentivar-ho és que declari d'una forma molt menys costosa que si ho hagués fet bé, no? Per tant, aquí podem entrar en un debat ètic i moral de si això està bé, d'obrir la porta a que els que han defraudat doncs puguin regularitzar la situació pagant menys del que hem pagat els que no tenim res que amagar, no? Però la llei està així aprovada i, per tant, qui actuï sota l'empar d'aquesta llei doncs no està fent res il·legal. El límit està en què t'hagin iniciat una inspecció o t'hagin iniciat un procediment penal, t'hagin acusat d'un delicte contra la hisenda pública, no? És a dir, una persona que està investigada o està imputada per un delicte contra la hisenda pública, doncs no podria acollir-se a l'amnistia fiscal, com tampoc podria acollir-se una persona que li han iniciat una inspecció d'IRPF, per exemple, no? Si a mi m'han iniciat una inspecció d'IRPF, jo no puc, un cop iniciada la inspecció, acollir-me a l'amnistia fiscal. És a dir, és una mesura que va destinada a la gent que se'n penedeix, com si diguéssim, no? Se'n penedeix de la seva mala conducta durant aquests anys i, per tant, se li obre una porta, se li fa una rebaixa i se li diu, mira, si tu et retrates, tu pagaràs pues molt menys del que haguessis pagat si haguessis tributat en el seu temps, però, se t'obre aquesta porta a regularitzar la teva situació.
Se'ls condona, no? D'alguna manera, se'ls perdona... Bueno,
no exactament, se li fa tributar una forma diferent, no? O sigui...
Però a partir d'aquest moment, a partir d'aquesta amnistia fiscal, hi ha alguna obligació que aquesta gent doncs, que s'hagi adherit a aquesta mesura doncs, tributin a casa nostra?
Sí, evidentment.
Estan fitxats?
Sí, clar. Un cop una persona s'ha acollit a l'amnistia fiscal i, per tant, ha declarat que té béns ocults i que té béns que no ha estat declarant durant aquests anys, seria absurd que no els declarés aquest any, no? Perquè Hisenda ja sap que té aquests béns. A més, ara... fins al mes d'abril haurà de presentar una declaració especial per informar sobre els béns que es tenen a fora i, per tant, estan totalment retratats, no?
Assessor fiscal, Dani Duro, aquesta mesura de l'amnistia fiscal, tu creus que ha estat eficient?
No sé, jo crec que és d'hora encara per dir-ho, perquè també hi ha un efecte que s'haurà de valorar, que és veure quin efecte tindrà amb la recaptació futura, no? Eficient. Bueno, eficient, no sé si seria la paraula. Jo crec que és una mesura injusta. Crec que és una mesura injusta, sobretot per la, de cara a la gent que ha vingut pagant els seus impostos durant aquests anys, no? Però bé, és una mesura que si en el llarg del temps el que produeix és que tots aquests capitals que no estaven tributant al final tributin, doncs bueno, benvinguda sigui. El que passa és que jo crec que s'ha sigut massa benèvol amb la forma amb la que s'ha incentivat a que la gent regularitzi, no? Jo crec que s'hauria d'haver estat una miqueta més dur. De fet, el propi ministeri va canviar els criteris tot just després d'aprovar l'amnistia fiscal, no? Primer, quan es va aprovar l'amnistia fiscal, es parlava de que es tributaria al 10% dels patrimonis ocults, no? I després aquest criteri ha anat canviant fins que al final només s'ha estat tributant pel 10% dels rendiments dels anys no prescrits, la qual cosa és molt diferent en termes econòmics. Per tant, ens hem trobat amb un escenari, per això quan el ministre parlava de les xifres que va donar en un principi, que després deien que no s'arribaria a recaptar el que s'havia de recaptar, té una explicació. Jo crec que l'amnistia fiscal ha sigut un èxit des del punt de vista del que es volia aconseguir, no? que aflorés patrimoni ocult. El que no ha sigut un èxit ha sigut en recaptació. I això és degut exclusivament al canvi de criteri. És a dir, en un principi es deia senyors, tributin pel 10% del seu patrimoni. I després va dir, no, pel 10% del patrimoni no, el 10% dels rendiments dels últims 4 anys. Això què ha provocat? Ha provocat que es recapti menys, però que aflori més patrimoni, no? És a dir, les xifres de descobriment de patrimoni ocult són bones, estan en la línia del que s'esperava, però no així les xifres de recaptació. És a dir, hem obert la porta a que els defraudadors regularitzin d'una forma molt barata.
Tu creus que hi haurà un abans i un després, per tant, d'aquesta amnistia fiscal?
Sí, perquè a més hi ha mesures que acompanyen aquesta amnistia que jo crec que són encertades, no? Uh-huh. Com són, bueno, l'obligar a retratar-se dels béns que es tenen a fora, o també, per exemple, el fet de que ara mateix qui no s'ha acollit a l'amnistia i és descobert està en una situació bastant complicada, bastant complicada. Podem dir que s'han endurit les condicions, no? I per tant, si avui ets descobert amb patrimoni ocult, la reprimenda és molt més gran que era abans de l'amnistia, no?
Dani, ara que ja estem parlant de números i ja estem posats, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha declarat que l'any passat va cobrar uns 67.000 euros nets. Aquesta reclamació que li feia ahir al president espanyol, Mariano Rajoy, ha servit?
Bueno, és que
era necessària?
A veure, això no té gaire sentit. Vull dir, tothom, bueno, no només els professionals que ens dediquem a això, jo crec que tothom sap que si algú té alguna cosa que amagar no la posa a la declaració de la renda. Vull dir, això és una evidència que no sé, no cal ser un professional del sector per adonar-se'n, no? I el que està clar és que, de moment, i fins que no us digui el contrari, sobre el senyor Rubalcaba no hi havia cap sospita, i en canvi sobre el senyor Rajoy sí, no? Vull dir, ja crec que hi ha fets que estan succeint al voltant del seu partit que són prou importants com perquè hagi de donar alguna explicació més que publicar la seva declaració de renda, no?
Dani, si et parlo de l'operació Manga, derivada de l'operació Pokémon, saps de què t'estic parlant?
Sí, hi ha tantes operacions a la mateixa vegada. La Pokémon és la del xinès, no?
El Pokémon, mira, no gaire. No? El Pokémon és una trama que s'ha descobert de corrupció a Galícia, em sembla, Sara. I d'aquesta trama hi ha una peça derivada que és la que ha sorgit avui, que és l'operació Manga, que per cert també avui tocarem una altra operació, que és la Mercuri.
Sí, també.
Però ho farem més endavant. En tot cas, Ens quedem amb la manga, perquè avui el Servei de Vigilància Duanera ha detingut l'alcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria, de Convergència i Unió, per la seva suposada vinculació en una trama de suborns entre polítics i empresaris per l'adjudicació de serveis públics.
Doncs sí, aquesta atenció s'ha fet a partir de la investigació, com dèiem, sobre l'operació Pokémon en l'epicentre de Galícia, que instrueix la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Lugo, Pilar de Lara. A més de Robert Fauria, han estat arrestades també dins d'aquesta mateixa operació tres persones més a Catalunya, i també el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Santiago, Albino Sánchez Aldrey, del Partit Popular. Cal dir que aquesta operació està encara sota secret de sumari.
Sí, poca cosa, no? De moment, a més, han escorcollat la seu de Xaloc a Girona. És curiós, perquè, clar, que escorcollin també la seu d'un organisme que es dedica a gestionar tributs i, a més, doncs, bueno, el que passa és que, clar, això, bueno, hi ha secret de sumari, avui han començat els escorcolls. Ja, vull dir, jo sóc partidari de que fins que no es tenen dades del que passa, vull dir, no, tampoc es pot...
No es poden fer especulacions. No. En tot cas, Manuel Bustos avui ha anunciat que deixa l'alcaldia de Sabadell a causa de la seva imputació en el cas Mercuri de presumpta corrupció urbanística, Sara.
Doncs sí, el polític socialista ha dit en una compareixença des del consistori Vallèsà que ho fa amb la consciència molt tranquil·la i ha insistit en la seva innocència quan ha dit que marxa ara que queda clar que ni jo ni el meu equip de govern hem participat en cap trama corrupta. Bustos també ha dit que renuncia a l'alcaldia sent innocent, ell i els seus companys. També ha afirmat que pensa continuar treballant en política i que es pren aquesta decisió com un punt i seguit, de fet, ha anunciat que continuarà treballant com a regidor. Cal recordar que ara fa dos mesos es va apartar voluntàriament del càrrec per preparar la seva defensa, segons va explicar ell mateix. I fa tot just una setmana es va reincorporar a l'alcaldia després de l'absència motivada per la seva imputació en aquest presumpte cas de corrupció urbanística.
A veure, ho hem parlat aquí algun cop. O sigui, una cosa és la responsabilitat penal i una altra cosa és la responsabilitat política, no? Jo coincideixo i, bueno, em sembla molt bé que el senyor Bustos, doncs, sigui tan rotund en afirmar, i probablement pel que s'està veient tingui raó en el fet de que no s'ha enriquit, de que ell no forma part d'una trama corrupta i de més. Molt bé, i està molt bé que ell intenti netejar el seu nom si se li han acusat d'aquestes coses i, a més, i es demostra que no estarà imputat per això, però el que és veritat també és que l'han imputat per un delicte de tràfic d'influències, no? I no és el mateix, és veritat que és veritat que aleshores no s'ha enriquit i no forma part d'aquesta trama corrupta, però bueno, jo crec que els ciutadans ens mereixem un altre tipus de polítics, no? Jo crec que és sentir o llegir que poden haver-hi converses entre el secretari d'organització d'un partit polític amb un alcalde per a col·loca-me a esta, pues, francament, o sigui, si al final els tribunals determinen que no hi ha delicte fins i tot de tràfic d'influències, crec que políticament sí que hi ha una responsabilitat que s'ha d'assumir, i és que això en política és inacceptable sobre una persona que ha de ser l'alcalde d'una ciutat com Sabadell, no? Vull dir, no. Crec que és important que comencem a establir una miqueta quins són els límits, no? I que està molt bé que la gent parli de presumpció d'innocència i es defensi davant la justícia, però als ciutadans el que demanem també és que els polítics siguin decents, no?
Tot i així, avui Manuel Bustos ha renunciat a l'alcaldia de Sabadell, però això sí, a l'acte de diputat no. Clar, això...
De diputat de la Diputació, em sembla, no? De conseller, no? A l'Ajuntament.
Dius...
Bueno, clar, ell defensa que és innocent i fins que no es demostri el contrari, fins que no hi hagi una sentència, doncs...
Clar, això també sobta, Dani, perquè fa una setmana just que es va reincorporar a l'alcaldia.
Sí, és veritablement actuar en una alcaldia com si estiguessis a casa teva, no? Una mica també. S'ha vist obligat, suposo, perquè l'amenaça aquesta de moció de censura semblava que tirava endavant, que tots els partits de l'oposició havien posat d'acord, i jo crec que ell s'ha vist obligat. Però jo insisteixo, per mi, jo sóc bastant intransigent amb aquestes coses. Jo crec que una persona que està imputada, evidentment, no és culpable, encara. Una imputació no vol dir culpabilitat, però perquè t'imputin un delicte hi han d'haver-hi una sèrie d'indicis, no? I la imputació la fa un jutge. Vull dir, una cosa és la responsabilitat penal i una altra cosa és la imatge que s'ha de projectar als ciutadans, no?
Doncs ara mateix el que fem, Dani, si et sembla, és una aturada, perquè com cada dijous el David Bueno ens posa el dia amb la seva actualitat musical, avui anem de concert amb el comiat del grup valencià Altall. David, molt bona tarda.
Hola, què tal, Mercè? Molt bona tarda. Escoltem això.
En la Pobla n'hi ha un vell, en la Pobla n'hi ha un vell, que li diuen Piotanya, porta gorra i brusa negra, porta gorra i brusa negra.
Després de 38 anys de presència als escenaris, l'històric grup valencià El Tai conclou la seva carrera artística oferint el seu darrer concert a Barcelona. Serà aquesta nit a l'Auditori de la capital catalana en un concert que començarà a les 9 del vespre. Formats a l'any 1975 per Vicent Torrent, Manuel Miralles i Miquel Gil, amb un plantejament renovador de la música tradicional, El Tai conforma un repertori fonamentalment de nova creació, amb textos actuals i música que fusiona elements de diferents tradicions mediterrànies. En total, han editat 16 discos de llarga durada. Amb una trajectòria plena d'il·lusions, dificultats, alegries, esperances i realitats, el conjunt ara ens diu adéu. Han entès que ens donen les circumstàncies per tancar el seu cicle.
De totes les burles, les paraules sangrejades.
El comiat serà com es mereixen aquesta nit a l'Auditori de Barcelona en una vetllada molt especial, una emocionant cita on el conjunt repassarà els seus treballs i el seu repertori més significatiu de les diverses èpoques que han viscut. Aquest comiat, en sentit, comptarà amb la participació de molts dels seus amics, com ara Miquel Gil, Isidor Martí, Jaume Arnella, Jordi Fàbrega, Josep Rivera Titot, Xavi Sarrià i Miquel Gironès d'Obrim Pas, entre molts altres. El Tai s'acomiada després de gairebé 4 dècades de música, però ho fan amb una gran alegria per la decisió presa, sense tristor, i per tant ho faran amb una gran festa.
Doncs tota aquesta informació que ens ha explicat ara el David Bueno la podreu trobar resumida al blog totmusica.cat. Dani Duro, assessor fiscal.
Què?
Ens queden 3 minuts.
Vinga.
I escaig per acabar el programa. Va, parlem del PSOE perquè ha demanat que la Inspecció de Treball que investiga la legalitat del pagament de les cotitzacions socials per part del Partit Popular al seu extresorer Luis Bárcenas fins fa 2 mesos, quan el partit va acabar d'abonar la indemnització pel seu acomiadament. Sara, ens pots donar...
Doncs sí, en declaracions als passadissos del Congrés, el portaveu d'Economia al PSOE i exministre també de Treball, Valeriano Gómez, ha explicat que si això es confirma es tractaria d'una actuació irregular del PP i d'una infracció molt greu.
Bé, jo... He pogut parlar avui amb algun laboralista i veritablement deia, escolta'm, una persona que està en un despatx, en una taula, que va tots els dies a aquest lloc, que a més li paguen unes quantitats cada mes i a més cotitzen per ella la Seguretat Social. Això és una relació laboral com una casa, no? Però bueno, dit això, i que està molt bé que algú insti la il·legalitat de tot això que està passant, a mi el que més em sobta i el que m'ha esverat aquest matí quan he sentit la notícia, perquè sentia els mitjans que posaven les declaracions de fa 4 dies de la senyora Cospedal i algun dirigent més del Partit Popular, jurant i perjurant que aquest senyor no tenia res a veure amb el Partit Popular. I resulta que fins fa 2 mesos aquest senyor estava anant a la seu del Partit Popular i cobrant del Partit Popular, no? I a mi el que em sembla increïble és que hi hagi polítics tan instal·lats a la mentida i no passi res, no? És que estem arribant a uns punts on ens empassem les mentides amb una alegria que em sembla indignant, no? Vull dir, no és acceptable que els polítics menteixin d'aquesta forma i que després es descobreixi la mentida i ningú els hi demani responsabilitats, no? O se'ls hi demanin i no responguin d'aquestes demandes, no? Jo és que ja no sé què podem fer ni què ens queda, però veritablement crec que no ens mereixem aquesta panda que tenim per polítics.
Algun bo ha de quedar.
Sí, evidentment, però bueno, aquests els estan governant ara, eh? Vull dir, aquestes són persones amb moltíssima responsabilitat avui dia, eh?
Dani Duro, assessor fiscal, moltes gràcies. Hauràs de venir més sovint al 2 de 8.
Encantat, quan vulgueu.
Ens ha quedat curt el programa. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions al Jordi Carretero, les vies de so, Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz de la redacció i producció, com també el David Bueno. I de qui us ha parlat també, Mercè Raga. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel, Carla Gràcia i el seu programa Plusvàlua. Que vagi bé, molt bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.